La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 18 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català amb l'aire a tota castanya. I és que avui hem superat el rècord històric de temperatures al país amb màximes de 45 graus al Pantà de Darnius, més de 44 graus a Anglès, 44 graus a Banyoles o 40 a Igualada o a Figueres, superant també 43 graus a la Bisbal d'Empordà, a Santa Coloma de Farners o a Òdena. I encara durant el dia d'avui podrien pujar una mica més les temperatures, sobretot a les terres de Ponent. Per parlar-ne de tot plegat a aquesta hora, podem saludar el meteoròleg d'aquesta casa, Jordi Miralles. Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bé, això de bona tarda per dir alguna cosa, eh? Per què aquesta onada de calor? Ben bé, què és el que està passant al país a dia d'avui?
Doncs mira, per una banda tenim una important massa d'aire càlid que ens ve del nord d'Àfrica, i aquesta és la que avui ens portaria temperatures de 42-43 graus, per exemple, als llocs més càlids de Catalunya. Ens estem referint sobretot a les comarques del Pla de Lleida, però en això ara li hem de sumar una nova variable, que és el vent del sud i del sud-oest que ha estat bufant, i aquest és el que fa disparar tant les temperatures a l'Alt Empordà. I de fet, les temperatures que acabes d'esmentar ara, la gran majoria, les més altes, les que s'estan registrant ara en aquests moments, doncs el que deies, Pantà de Darnius, 45 graus de màxima, i no estem parlant del Pla de Lleida, estem parlant de l'Alt Empordà. Mm-hmm. Per tant, doncs, hem d'unir aquestes dues coses. Per una banda, la massa d'aire tan càlida que tenim al damunt, i aquest vent que arriba molt rescalfat a les comarques de Girona, i per tant s'estan registrant aquests rècords de calor precisament a les comarques, sobretot a les de Girona, i la tarda no ha acabat, perquè així com les màximes s'han enregistrat ara fa una estoneta a l'Empordà, al llarg de la tarda encara pot pujar més la temperatura a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, no podem dir que avui el màxim de calor hagin estat aquests 45 graus a Darnius, perquè esperem que la tarda encara pot ser més càlida cap al Pla de Lleida.
Jordi, el que es pregunta molta gent a hores d'ara, quan durarà això?
Mira, és una onada de calor molt curta, és una de les característiques d'aquest estiu, és la tercera que portem aquest estiu, però dura un poquet. Així com l'any passat vam tenir onades de calor que duraven dues setmanes seguides, no s'arribava als pics d'avui, però déu-n'hi-do, aquest any estem tenint màxims, diguéssim, de pocs dies. Avui, evidentment, és el dia de més calor, demà baixen les temperatures, baixaran entre 3 i 5 graus. Atenció, que demà encara alguna màxima de gairebé 40 graus, però serà menys que avui. Baixaran més les temperatures dijous i podríem parlar de temperatures plenament normalitzades més o menys entre divendres i el cap de setmana. Què vol dir normalitzades? Doncs vol dir 35 al Pla de Lleida, gairebé 30 a la costa, per tant que ningú es pensi que la calor s'ha acabat, però sí que aquesta onada tan intensa, tan forta de calor, té les hores comptades, perquè el màxim és avui, demà fluixa i ho continuarà fent els propers dies.
Mm-hmm. Clar, ara ens parlaves de costa, Jordi. A la costa, en un dia com avui, a quan podríem arribar?
Mira, de fet, parlem ara, per exemple, del cas de la ciutat de Barcelona. A Barcelona la temperatura màxima avui ha estat, de moment, de 33 graus, però és que a la Costa Brava estem parlant de Roses, que està a tocar la mar, 38 graus. Hosti. Per tant, és el que et deia, aquest vent del sud-oest que arriba molt rescalfat a Girona. Per tant, a la costa, amb situacions de molta calor, pensa que el rècord de calor temperatura a la ciutat de Barcelona són 38 graus, no arribarem, vull dir que no es trencarà aquest rècord de calor, creiem, però sí que a la costa hem d'unir dues coses. Per una banda, la calor, aquests 33, 34, 35 graus de la costa amb humitats del 70-80, al nostre cos és com si sentís temperatures de 42 i 43 graus. En canvi, aquests 44-45 de que hem tingut a l'Alt Empordà, la humitat era només del 20-25%. Per tant, diguéssim que la temperatura de sensació, doncs, a l'Alt Empordà és de 44-45 graus, però és que a la costa, doncs, la temperatura de sensació pot ser tranquil·lament de 42-43 a causa de la humitat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em parlaves d'onades de calor molt curtes, com aquesta que estem vivint ara mateix. S'esperen moltes més onades d'aquest tipus, un estiu com aquest?
Mira, la previsió del mes de juliol és que fos un mes de juliol amb una temperatura mitjana per damunt de la normal, i això de moment s'està complint. Estem tenint aquests dies de pics molt màxims, queda molt estiu per endavant, per tant, la previsió indica que aquest mes de juliol farà calor, però evidentment és el que toca. I després ja de cara al mes d'agost, temperatures més normals, però el que diuen les previsions és que el mes d'agost serà una miqueta més plujós de l'habitual, però si anem a parlar de temperatures, de moment, doncs, ens toca passar aquesta onada de calor. La setmana que ve no farà tanta calor, però no podem dir ni molt menys de, mira, ja hem tingut el pic de l'estiu, ja l'hem tingut, tant de bo, però és que no cal tenir un altre pic de tants graus. Mm-hmm. Pensa que l'any passat no es varen batre rècords de temperatures molt, molt altes, però sí sostingudes durant molts dies, i això va ser més insuportable, perquè, escolta'm, si resulta que aquests 44-45 graus són només unes horetes, doncs ho portes bé. L'any passat vam tenir dies i dies d'onades de calor que a la costa no baixàvem dels 33-34 graus cada dia de màxima.
Esperem que sigui així, Jordi, que, com deies, a l'agost plogui una miqueta més, perquè a dia d'avui s'han suspès més de 1.400 activitats per risc d'incendi, amb una situació de risc extrem a gran part del país. Situació que ens fa plantejar què hi ha en tot plegat de canvi climàtic. Això que estem vivint és canvi climàtic?
Vaja, totes les previsions que es feien ja fa dècades, doncs ja deien que el canvi climàtic seria això, i ara ho estem visquent. Parlar de canvi climàtic, doncs ara ho estem notant, i el canvi climàtic, encara que ara, no sé, passés alguna cosa a la Terra que no produïssin més casos d'efecte hivernacle, l'efecte hivernacle no el pares, encara que ara s'acabés la producció de casos d'efecte hivernacle. Per tant, doncs, tenim per anys, és a dir, la nostra vivència serà de canvi climàtic i d'aquestes temperatures, doncs, anormalment altes, sobretot durant els estius, i també canvi climàtic a casa nostra, si més no a la zona de la Mediterrània on estem, també implica períodes de sequera llargs, però també precipitacions més intenses. Per tant, ens haurem d'acostumar, perquè això sembla ser que és el que vindrà de cara als propers anys i les properes dècades.
Clara, em deies també tenim per anys, no? Intueixo que anirà pitjor amb els anys, és a dir, els estius s'allargaran més i podem començar a acomiadar-nos d'allò que dèiem entre temps, entre primavera i tardor?
Però és que aquesta sensació jo crec que la tenim ja gairebé tots, no? Que la primavera i la tardor són curtes, els hiverns no són uns hiverns molt, molt, molt freds, i en aquesta dinàmica de temps hi hem entrat des de fa temps. També caldria saber, en cert sentit, si aquest canvi climàtic és un fenomen natural o és un fenomen produït per l'home. Mm-hmm. Cada vegada les evidències són més clares que és per una qüestió de la humanitat. Pensa una cosa, ara que s'estan fonent doncs, moltes glaceres, els Alps s'estan descobrint camins per on passaven els romans. Això vol dir que en època dels romans també feia molta calor. Mm. Evidentment, en aquella època, és a dir, no podies dir que feia molta calor per canvi climàtic, ni molt menys, provocat per l'home. Ara sí que el canvi climàtic portem més de 250 anys doncs enviant moltes tones de gasos d'efecte hivernacle des del començament de la revolució industrial a mitjans del segle XVIII, i això un moment o altre passa a factura, i no cal dir doncs tot el desenvolupament que hi ha hagut al llarg del segle XX, doncs a base d'anar posant gasos d'efecte hivernacle, doncs fa que la situació sigui aquesta, que ja ho deien els primers estudis que es feien al llarg del segle XX, i això s'està accelerant i ara ho estem visquent d'aquesta manera.
Jordi Miralles, moltíssimes gràcies per entrar aquesta hora en directe a la caravana i explicar-nos tot el que està passant pel que fa a les temperatures i el temps del país. Una abraçada molt gran.
Bona tarda.
I ara sí, encetem programa, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també, com sempre, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trills.
I un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui l'amor agafa tot el protagonisme d'aquesta secció. Sou d'aquells i aquelles que penseu que l'amor té edat? Començaríeu una relació amb una persona 10 anys més gran que vosaltres? Doncs si us quedeu en uns minuts parlem d'això, però també d'ambulàncies i robatoris a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia us preguntem pel fact-checking. Heu comprovat mai el que diuen els mitjans o fins i tot els polítics? Creieu que és necessari? En parlarem amb Serena Iordache, fact-checker de Política i Migració, de Verificat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Perquè també toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
El politòleg Oriol Vidal Barraquer ens farà un repàs de la campanya electoral just avui que es fa el debat polític a TV3, però també posarà la mirada a l'acord del gra de Rússia i a la cimera entre països europeus i llatinoamericans que s'està celebrant aquests dies.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana per una agradable conversa.
Quiero que brille en mí. Siempre he querido estar aquí y ahora. amb aquest Aquí ara, els integrants de De La Fe i les Flores Azules, Elena Miquel i Òscar Danielo, s'asseuran a la caravana per presentar-nos la gira de celebració dels seus 20 anys de carrera. Amb ells repassarem la seva trajectòria, marcada per grans canvis, escoltarem alguns dels seus hits més sonats i parlarem del seu futur com a banda musical.
I seguirem la ruta d'avui amb la nostra parada solidària, Nina.
Avui per parlar de voluntariats a l'estiu. I és que molts joves decideixen marxar fora d'Espanya per posar el seu granet de sorra allà on faci falta. En parlarem de tot plegat amb Marta Pedregal, assessora de mobilitat internacional, i Ailén Mendoza, coordinadora del voluntariat europeu de la Víbara Intercultural.
I atenció, perquè a la darrera hora de programa arriba la caravana el boi millor del tiatisme.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la...
Passa res, Andreu, passa res. A tothom que beu aigua, beu aigua, beu aigua. Com deia l'Andreu, Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona, i amb elles parlarem de televisió, cinema i teatre amb una de les cares més conegudes a casa nostra, l'actriu Montse Guallar. A més, un dia després del Dia Internacional del Tatuatge, parlarem amb les tietes de tatuatges i veurem si alguna d'elles té intenció de fer-se'n un. Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. González, millor?
Sí, he begut aigua, ja està.
Ja està, eh?
Sí, clar, sí,
és que amb aquestes temperatures, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do també a l'estudi, això que tenim aire. Andreu, aquí has estalquejat un dia com avui?
Doncs avui he estalquejat el grup De La Fe i les Flores Azules, i he decidit estalquejar-los a ells perquè faig un dos per uno, no? I tinc menys feina, llavors, perquè il·lusió per estalquejar la Montse Guallar no me'n falti, ja us ho dic, que és la meva tieta preferida de Catalunya. Dit això, anem al gra. Menys mal que es van canviar el nom, perquè Facto De La Fe és una mica estrany, us he de dir. Com a molt rockero heavy metal, vaja. El que no m'agrada tant és que han agafat el perfil de l'Oscar Danielo per posar-hi tot el contingut del grup. Aleshores, doncs, veig fotografies com, per exemple, l'última que va amb patinet elèctric, que he de dir, per la seva part, que va amb casc, i ho fa molt bé.
Com s'ha d'anar.
Exactament, i la penúltima que ha penjat, que està en un supermercat i fa un rànquing dels supermercats més fresquets. T'he de dir que és una bona idea. O sigui, fer un contingut d'aquest tipus, jo... sembla ja cosetes de l'Andreu.
Sí, sí, jo no vull dir marques, eh? Però si avui caminant pel carrer teniu tanta calor com tenim nosaltres, que segurament sí, i trobeu una sirena, jo hi entraria.
Sí?
Sí, home, i tant.
Per tu és el més fresquet?
Sí.
Crec que l'Oscar Danielo no era el més fresquet,
no?
De tots, eh? No, no. I clar, està molt bé que pengi aquest tipus de contingut, ja que a mi, doncs, m'agrada molt veure'ls el dia a dia, no? Però em falta alguna cosa de l'Helena Miquel, que amb ella només penja fotografies quan estan de concert, i alguna altra fotografia que no m'atreveixo a dir de quan era, perquè se'ls veia una mica més joves als carrers de Barcelona, ella en bici i ella a peu. Ara bé, si anem descobrint una miqueta més d'aquest perfil de La Fe, sense les Flores Azules, he de dir, doncs sí que comencem a veure una miqueta més de l'Helena, amb aquest tutu blau que porta, que, per cert, us he de dir que m'agrada molt i em té enamorat, i també com estan davant de l'ordinador, doncs, treballant en noves cosetes. En fi, dit tot això, crec que em quedo amb una fotografia que va penjar el 14 de desembre del 2022, on recordaven els inicis del grup, i us he de dir que, després de 20 anys, tampoc han canviat tant. Vull dir, que es cuiden.
Sí, tant.
Són persones que es cuiden. Dit això, només per el buen rollisme que transmeten De La Fe i les Flores Azules, estan més que aprovats.
Per cert, que si voleu saber si De La Fe i les Flores Azules volen treure o no un nou disc, quedeu-vos amb nosaltres, perquè ho sabrem a partir de les 4. Andreu, quin és el teu toc?
A veure, segur que algú alguna vegada ho ha fet, i si no, doncs no teniu infància, és broma, és broma. Avui us vinc a parlar de foradar amb el dit els paquets de Coca-Coles, Fantes, paper de cuina, de vàter... En fi, tots aquells paquets recoberts de plàstic i que estan tensionats. Us he de dir que ara ja no ho faig tant, només amb els de casa, no diguéssim, però abans, que era un marrec maleducat, ho feia al supermercat amb paquets que no eren meus i que no anava a comprar.
Home.
Em sap greu, gent, si alguna vegada us veu trobar amb un paquet foradat a Solsona, perquè de ben segur que havia sigut jo per jugar.
Odies la gent que...
Doncs aparque on no es pot aparcar. Que sí, que jo també ho faig, i segurament molta gent ho fa, no? Però, a veure, aquesta gent que s'aparca en un pas de vianants, què els hi passa pel cap. És a dir, a més de ser superperillós perquè no hi ha visibilitat ni pels vianants ni per als conductors, sempre hi ha el punt mort que se'n diu que no veus pels retrovisors. Aleshores, jo vull un d'aquests cotxes quasi m'atropelle, quan no seria culpa meva perquè ha estat ell que s'ha posat en un lloc molt perillós.
Compte, l'hora d'agafar el cotxe. Què et fa feliç?
Doncs mireu, ja ho diuen que tot torna, i així és, perquè avui a Solsona passaran dels 40 graus, i no sé si us en recordeu que el meu pare em feia broma amb que aquí a Barcelona feia més calor que a Solsona.
Patapam.
Doncs apa, patapam, em fa feliç no ser-hi, sincerament, perquè tot i que la calor és diferent, sí que és veritat, i ho diu més aquesta de Barcelona enganxifosa que la de Solsona, mira...
Ara ho deia en Jordi, que a Barcelona tenim 33, 34 graus durant el dia d'avui, si no puja una miqueta més per la tarda, però la temperatura que nosaltres notem per la humitat és entre 42 i 43 graus.
Clar, clar.
Que és una barbaritat. Propòsit vell.
Doncs vaig anar a votar. Quan vaig arribar a tenir 40 persones davant meu...
Mira, tant com graus.
Sí, sí, però aquí he de celebrar l'eficàcia dels treballadors de Correus perquè només vaig estar 30 minuts esperant. Ep. Sí, sí, petita anècdota, també. A mi no van anar tan ràpid perquè no se'm tanca bé el sobre. No sé per què el meu sobre anava amb la pega, no?, que has de llapar perquè es tanqui. Doncs bé, la vaig llapar, el sobre, vaig llapar tres cops i no es tancava.
Home,
al final,
aviam
el pobre
si estava
home...
massa llapada, saps?
Segurament, segurament. És que al final el pobre home que m'estava detenent, que per cert s'estava descollonant davant meu, o sigui, s'estava rient de mi, em va anar a buscar pega, cola, que en dirien aquí a Barcelona, i així vam tancar el sobre al final.
Propòsit nou.
Doncs, mireu, fa tres setmanes que he d'anar a comprar no sé quina cosa a la meva germana en una botiga de roba, i avui, doncs, he mig trobat el forat per fer-ho, perquè, clar, el dilluns marxo de vacances, finalment, i ja no ho podré fer. Llavors, totes les cosetes que havia de fer, les he de fer aquesta setmana. Si no, ja no les puc fer.
Ens aniràs dient si les vas complint,
I tant.
Val. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara bé. A la caravana de Ràdio Estel.
Dos minuts, gairebé i mig, que passen d'un quart de quatre de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara bé?
Mira, doncs avui us presento la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara bé així.
Compte.
Què és això?
Això és sirena, eh?
Clar, no sirena de la que parlaves tu abans. Parlaves d'una botiga de sirenes.
Sí, sí. Ara dic que
no. Sirena d'una ambulància,
clar.
Que a ningú li agrada aquest soroll, però
no
servirà de context. Bé, com us deia, acabeu d'escoltar el so de la sirena d'una ambulància, perquè avui us vull explicar que aquest passat dissabte un home, en rebre l'alta de l'hospital, va robar ni més ni menys que una ambulància per tornar cap a casa seva.
Ai!
Mital.
Clar, ara us ho explicaré millor, però com ho veieu, això?
No, fatal.
Home,
com s'ha de veure que algú segur que la necessita, o?
Exactament.
Clar. És a dir, si no tens cotxe per tornar i no vols agafar el transport públic, t'inventes alguna cosa, però no rebis una ambulància.
Demanes un taxi?
Un taxi, sí. No, bé, ho podria fer, però ara us explicaré perquè el seu poble era lluny, hi havia uns 100 quilòmetres de distància. Igualment, senyor home, com et digui vostè. Sisplau, què és això de robar una ambulància?
Molt lleig.
Molt lleig, a més, a qui li agrada anar amb ambulàncies? Que ho trobo surrealista.
A ningú.
Bé, ara fora broma, si voleu us explico com va anar tot plegat, us sembla?
Som-hi.
Sí. Doncs mireu, els fets van passar, com us deia, el dissabte a la tarda, quan el protagonista de la història, el senyor home, acabava de rebre l'alta mèdica a l'Hospital de Terol. Fins aquí tot normal,
sí.
Bé, tot normal. Sí, doncs hi ha gent que ha de passar per l'hospital, malauradament.
Correcte.
Tot normal si no fos perquè aquest home va tirar pel dret i va decidir robar una ambulància a la mateixa porta d'urgències. És a dir, el tio n'hi va dissimular,
Res.
Va dir, surto de l'hospital, com qui agafa un taxi aixecant la mà...
Això deu ser per mi,
Va pujar, Vinga. Va posar la primera i va arrencar. Llavors, ho va fer, com us deia, per tornar al seu poble, que, atenció, el detall estava a 192 quilòmetres de distància de l'hospital. Per tant, si no hi havia gaire gasolina a l'ambulància, aquest home devia haver
parat
una gasolinera.
Sí, aquest home igual li han arreglat la cama, però el cap no.
I les creus devien estar posades, perquè si no...
Clar. Llavors, una vegada dins l'ambulància, l'home va emprendre el seu viatge cap al seu poble, que per cert és Font d'Espatla, no sé si el coneixeu, està a la comarca aragonesa de Matarranya.
Per què sempre a mi em toquen els noms complicats?
Ah, Matarranya sí, però Font d'Espatlla...
Sí, però Matarranya ja és complicat. Bé, i quan va arribar a casa seva, doncs, atenció al gir dramàtic dels fets, perquè va decidir trucar a la Guàrdia Civil per explicar-lis que havia sigut ell qui havia agafat l'ambulància per tornar a casa, tot indicant el lloc on l'havia deixat aparcada, és a dir...
La sinceritat per davant.
Aquest, aquest senyor home el que fa és robar una ambulància, es fa el seu caminet, segurament devia parar, no? Perquè 192 quilòmetres són bastants, i tan punt va arribar al seu destí, que és el que volia, va trucar a la Guàrdia Civil i va dir, mira, us l'he deixat aparcada allà perquè la vingueu a buscar.
Moltes gràcies.
Però en quin moment...
Aquest home viu en una...
Moment... Això ho va fer conscient.
Clar, home.
Sí, evidentment. No? Sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí, tu no truques a la Guàrdia Civil inconscientment.
No, està a un altre nivell. Clar, una confessió sincera i ràpida. Ràpida, perquè només va robar l'ambulància al moment del trajecte. Després ja no li interessava. No devia trobar aparcament.
De veritat, estic intentant saber què pensava aquest home a l'hora de fer tot això.
No ho sé, però com us deia, aquesta confessió va ser ràpida, sincera, i poc després el va portar a ser arrestat, és que clar.
Sí, clar, clar, què vols?
Ho diràs.
Sí,
i posat a disposició judicial, imputat per un presumpte delicte de furt d'ús de vehicles, que consisteix en substraure o utilitzar un vehicle aliè sense el permís necessari, però sense intenció, diuen, de quedar-se'l i entregar-lo en un termini de menys de 48 hores.
Fixa't.
A tu t'arriba aquest cas?
Mira si és bona persona.
El jutjat? I com...
No, no sé, no.
I li dius, en què estaves? Realment no crec que la sanció sigui massa alta.
No crec, no
crec. Res, fins aquí aquesta primera notícia, que deixeu-me fer la meva, com es diu, el meu resum, no?
Sí.
Ens deixa una lecció, això, i ho diré, val? Deixa una gran lecció, com deia, als lladres i alguns polítics de casa nostra, que és, sigueu com aquest home i torneu tot el que heu robat.
Patapam! Boníssima.
Sí, és que és així. És així. És a dir, robar, sempre ho diem en aquesta secció, no està mai bé.
No.
Però almenys si robes, torna-ho.
Clar.
I no sé. És que... Déu-n'hi-do aquest home, eh?
Sí, sí.
Ai, que, devia activar la sirena, què creieu? Ah. Segurament sí, a sobre es va anar 200 per hora per la carretera.
Jo també m'he plantejat.
Vés a saber, no? Si, igual demà surt la notícia que l'han enganxat amb un radar.
Sí.
Més cosetes?
Va, sí, canviem de tema i ho fem per parlar d'amor. Oh, aquesta cançó.
Molt
ja l'havíem posat, eh?
Sí. No saps les vegades...
Saps que és molt típica en els casaments,
ara, eh? S'ha posat molt de moda.
Sí, sí,
a mi m'encantaria... Mira, jo no tinc intenció de casar-me encara, però m'encantaria entrar al meu casament així.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Molta gent està així.
Després, hi ha la cerimònia posterior.
Ara, ara.
Sí. Bé, doncs, més que parlar d'amor, perquè realment el que volia era posar la cançó, vull que parlem de la diferència d'edat a les relacions.
Ah.
Val? I ara ens posem serios, perquè aquest és un debat que, com bé sabran els oients, últimament està molt de moda i amb ell porta respostes molt contràries.
Mm-hmm.
Per això, abans d'anar al tema, sí que us vull preguntar, per vosaltres l'amor té edat?
No.
A veure, per mi sí. Estic preguntant d'una altra manera si estaríeu amb una persona 20 anys més gran que vosaltres.
No.
20 no.
Ostres, 20 potser no.
Quin és el vostre límit?
15. No sé, sí,
15? Jo 10 com a moltíssim,
10. Sí, jo també, 10.
Sí, per tant, per vosaltres l'amor sí que té edat.
Sí, 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 per mi sí. L'Andreu és el que dic que no i després
és,
ha dit que sí.
La mateixa pregunta feta de manera diferent, eh?
Tens tota la raó,
però gràcies. Per mi té edat i són aquests 10 cap amunt i cap avall.
10 màxim, eh?
Sí.
Bé, doncs, no sé si voleu dir alguna cosa més, vosaltres, Nina,
home,
i en Seu.
Sempre sense passar la minoria d'edat i aquestes coses, eh? Vull dir, això sempre s'ha de tenir...
Nina, Agustí, en tinc 37. És impossible, clar, 10 cap avall.
Ella ho fa perquè...
No, però em refereixo, clar,
són 15.
10 menys que nosaltres és 15, eh? Ara mateix, per tant...
Sempre cap amunt.
Parlar per mi, m'és igual cap amunt que cap avall. Però sempre aquests, com a màxim, 10.
Val. Bé, doncs queda clar.
Si són 11...
Ha quedat claríssim.
Ja no.
Ja no. Ai. No m'ho crec. No m'ho crec.
Sempre hi ha excepcions, Joan.
Sempre hi ha excepcions.
Sí. Bé, doncs, contestada la pregunta, anem al tema. Molta atenció, perquè ara un estudi fet a mans de la Universitat d'Atlanta, als Estats Units, ha revelat quina és la diferència ideal d'edat en una relació.
Ep.
Epa. Alguna aposta?
Tres. Ui.
Tres anys?
Tres anys?
Sis.
Sis anys?
Mira, posarem cinc. Per fer...
5 anys.
Sí, en verem.
Ja seran 4, veuràs.
Bé, us explico. En aquest cas, els resultats de l'estudi, que ha avaluat a més de 3.000 parelles, ha conclòs que les relacions entre les quals els seus membres tenen només un any,
ai,
un any de diferència entre ells, tenen només atenció un 3% de possibilitats de separar-se.
Un 3%?
Per tant, aquí ja no anàvem bé, no anàvem bé.
No, no.
José Matosas celebrant-ho, eh?
Sí?
José
Matosas?
Sí, sí.
Porta'm més, diu.
Doncs, en aquest cas, tenim aquest primer anàlisi, que diu que si només us porteu un any amb la vostra parella, teniu possibilitats d'èxit.
Està molt bé.
Llavors, ja també diu aquest estudi que les parelles amb una diferència d'edat igual o superior a una dècada, és a dir, a 10 anys, experimenten una probabilitat de separació del 39%. Això ja se'ns va complicant una mica.
Sí.
I en aquesta mateixa línia, si els membres d'una relació estan separats per dues dècades o més, per tant, estem parlant de més de 20 anys, la seva possibilitat de separar-se augmenta, atenció a la dada, fins al 95%.
Apa!
Ostres!
Apa,
té sentit, també et dic.
Jo t'he de dir...
Digue-li a Leonardo DiCaprio o a Risto Mejide.
Jo t'he de dir que tinc una amiga que està amb una persona més de 30 anys.
I què tal? Estan junts?
Sí, tenen una filla i tot.
Compte'm, Déu-n'hi-do.
Bé, jo en aquest cas amb la meva parella em porto 8 anys. Estic bé, no?
Dins de mitja.
A mig camí, eh?
Sí.
Bé, és a dir, perquè ens entenguem, la conclusió principal d'aquest estudi vindria a ser: com més diferència d'edat hi ha, major és la possibilitat de que en una relació s'acabi en separació. I clar, entenc que us preguntareu, per què? Doncs perquè les persones d'edat semblants comparteixen més experiències i es troben en una etapa de desenvolupament personal bastant similar. Això, senyores i senyors, provoca que aquest tipus de relacions siguin més resistents als conflictes.
Fixa't.
En canvi, a l'altra cara de la moneda, quan una relació està formada per persones d'edats molt diferents, estem parlant ja de potser més de 20 anys, és molt freqüent que pugui haver-hi problemes de comunicació o inclús de percepció del món i de la vida, així com també xocs d'interessos vitals o professionals. No sé si ho penseu així,
sí, absolutament.
Si ho compartiu...
Imagina't que surts de viatge amb la teva parella de 15 anys de diferència. Hosti, és que tu igual vols anar al museu i la teva parella vol anar a la discoteca.
Exacte.
Sí. No sé.
O tu a discoteca i la teva parella al museu, depèn,
Sí.
Bé, a tot això, i ara sí, per acabar, també és important mencionar que aquest estudi es basa en promitjos estadístics. Per tant, els seus resultats no ens diuen que no sigui possible que existeixin relacions perfectament funcionals i satisfactòries formades per persones d'edats ben diferents. Perquè potser ara l'Andreu, per exemple, que no té parella, surt d'aquí i coneix una persona que té 50 anys més que ell i s'enamora.
Ui, 50...
Ai, no ho sé, mira, jo és que sóc...
A veure, podria ser.
Jo crec molt en l'amor.
Va ser res.
Sí, podria ser, i a més tindries una herència aviat.
Ala, ja l'has...
Ja ho ha dit. Ja està.
50 anys més.
Jo, per acabar... Sí, 50 anys són...
Són 75.
Bé, però perdona, és que estem aquí, ens estem sorprenent molt, però Bertino Osborne acaba de ser pare, amb 69 anys.
69 anys, sí.
I la seva parella crec que en té uns 20 i pico menys.
20 i pico en té?
O més, inclús. No, 20 i pico menys.
Ah, val.
Per tant, no ho sé. Abans d'anar a la música, també vull acabar amb una conclusió, d'acord? I és que el que està clar, Joan Trias, és que l'amor és el sentiment més bonic que existeix.
Sempre.
I que amb comunicació, confiança i respecte, i també, si no és molt demanar, fidelitat, una relació... funcionarà.
Sempre.
Nina, m'anaves a aplaudir.
Sí, bravo.
Bravo.
És que, si no vivim amb amor, en què vivim?
Ara.
Sobretot, diré, la part de la comunicació és molt important, eh?
Sí? Per tu és el més important, la comunicació, no la
comunicació. Sí, primordial.
Sí.
I per tu, Andreu, què és el més important? També?
Sí.
I per tu, Joan?
L'efectivitat.
Ah, mira. Sí, està ben vist, això. En fi, que visca l'amor.
Sempre. Per celebrar aquest amor, anem cap a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Taylor Swift. All I can say is it was enchanting to me. Havíeu escoltat aquesta cançó?
No, de Taylor Swift no.
No?
No.
Doncs...
Jo que he dit sempre que he dit Taylor Swift, també he molt ganes de dir Taylor Swift contra el suprimir.
Ui,
sempre.
Joan.
No, és així.
Sortides dignes d'un programa d'humor,
La pitjor broma que has fet de tota la temporada.
Taylor Swift...
Sí.
No és tan dolenta, n'ha tingut de pitjors.
Sí, n'hi ha hagut de pitjors.
Escolteu una cosa, jo Taylor Swift...
Sí.
M'agrada molt i està aconseguint un èxit increïble. De fet, ara us ho explicaré. Però és que jo em vaig quedar a l'època de Love Story.
Així que és veritat.
O de You Belong With Me. Ja m'he quedat apartada.
Clar.
Però bé, en un dia com el d'avui heu de saber que la cantant estatunidenca ha fet història, perquè ara sí s'ha convertit en la dona amb més discs números 1 als Estats Units. Venuts, volia dir.
Està. És
que discs, hi ha aquesta paraula,
discs.
La podrien treure. Discs.
Discos. Dieu?
Discos, i ja està.
Sí.
Bé, molt bé. Primera dona en aconseguir-ho. Estem contents.
Home, felicitats de nou.
Felicitats,
avui
Taylor.
Avui és un dia per aplaudir.
Sí,
menys
escolten.
A les temperatures.
Taylor. La Taylor, segur que... Taylor, una salutació.
Taylor, bé. Cari, esto es para ti.
Tot plegat perquè el llançament de Speak Now, Taylor's Version, s'ha convertit en el nou número 1 en terres nord-americanes, convertint-se en el seu 12è disc que arriba als més alts cims del rànquing dels àlbums més venuts als Estats Units.
Mm-hmm.
Escolteu-me, això es diu molt ràpid, eh?
Home. Sí.
Aconseguir això no és gens fàcil.
Com no.
D'aquesta manera, amb aquesta dotzena d'àlbums que ha publicat, Taylor Swift ha aconseguit una cosa que no és fàcil, com dèiem, que és superar els 11 números que va aconseguir Barbara Streisand durant la seva carrera.
Sí.
Ho he dit bé, això?
Sí, Barbara Streisand. Ah,
és que l'Andreu sempre... Ara ho explicaré als oients, això. Sempre que dic un nom en anglès, se'n riu a la meva cara, l'Andreu.
No, això no és veritat.
A mi també em passa.
Ho he dit bé? Ara no. Streisand. Bé, en fi, que Taylor Swift és una crac.
I ja està.
Sí. Per això, avui, com us deia, no veig millor manera d'acabar amb ella, amb Taylor Swift, i un tema de fans que, mira, ens parla d'amor com aquest Love Story.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the bar.
La Caravana, un programa sobre rodes.
34 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta casa i de la ràdio en general en català, avui ha sortit de nou pel barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què a la nostra audiència.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia...
Ha sortit molt d'esports, eh?
Sí.
Preguntar què a la nostra audiència.
No passa res.
Val.
No, ningú et jutja.
Gràcies.
Endavant, som-hi, eh?
Vinga.
Vinga, la pregunta del dia recupera el que ha estat un trending topic les darreres hores a Twitter a Espanya. Estem parlant de l'entrevista a Televisió Espanyola, on la periodista Sílvia Itxaurrondo va repreguntar i preguntar i corregir dades falses del cap de llista del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Una d'elles, i la més viral, quan li pregunten per la revalorització de les pensions en funció de l'IPC, i passa això.
Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado...
No es correcto, señor Feijo.
Es absolutamente correcto.
No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016.
Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan.
Per tant...
Bueno.
Digues.
Perquè les dades ja s'han demostrat que són correctes, les de Sílvia Charrondo. No sé usted de dónde ha sacado esos datos. Doncs bé, aquestes dades són correctes. La resposta de Feijóo ha estat aquesta. Ok, aquest sí. Ha estat el perdó de Feijóo.
Sí, per tant, ja tenim servida la pregunta del dia. I preguntem, gent del carrer, sabeu què és el fact-checking? Atenció, perquè avui doncs, serà el tema principal de la pregunta del dia. Escoltem què ens diuen la gent del carrer. Què és el fact-checking?
No. Ni idea, ¿eh?
No. A ver, check-in, pues me suena como lo de los aviones, en plan, y el hotel y eso.
Doncs la veritat que no. M'ho podria inventar per context. Fat, en anglès vol dir gras o grasa.
Fact.
Ah, un fact, ¿vale? Fact, ¿qué m'havies dit?
Fat check-in.
Tengo ni la más mínima idea, la verdad. Pero bueno, sí. A lo mejor será, bueno, fat, ¿no?
De hecho.
¿De hecho?
Sí.
Ah, pensé que sí, de acuerdo. Supongo será algo de comprobar algún tipo de hecho o algo.
Checking.
Fact-checking. Chequejar els fets. Es que...
El fact-checking. Como fact, como de hecho.
Sí.
Bueno, no lo sé.
¿Qué crees que puede significar?
Fact-checking. Como chequear un hecho o algo así. Estoy un poco lento esta mañana, pero... comprobar que algo es correcto. Contrastar, ¿no? Digamos.
Exacto.
De les poques persones que ho he dit bé.
Sí, ara ho parlarem amb la nostra experta del dia, però vindria a ser la verificació dels fets, mm-hmm. d'allò que es diu de tota la vida comprovar les dades, d'acord? I preguntem a la gent del carrer, creus que és important que es comprovi el que es diu amb mitjans, atenció, o fins i tot el que comuniquen els polítics? I ens diuen això.
Absolutament. Bueno, periodistes i persones, em refereixo. Vull dir, perquè si no sabem la veritat, ens mengem, ens traguem el que ens veiem a la tele, sentim a la ràdio, i si no hi ha darrere de dir, ei, un moment, això que estàs dient no és cert perquè tal document, tal dada, tal fet, diu que no. Vull dir, jo crec que és necessari.
Sí. O sea, creo que... Estuvimos viendo el debate, bueno, el de Feijóo, ¿no?
Sí.
Estaba, o sea, justamente en una entrevista con una periodista, que no me acuerdo su nombre, diciendo, le estaba como que sacando en cara de que todo lo que estaba diciendo él en la entrevista era mentira. Y yo creo que sí, que cuando hay un debate o cuando sacan algunas noticias, tienen que comprobar que están diciendo la verdad.
A ver, yo creo que sí, porque en realidad luego yo la primera como ciudadana nos quejamos mucho de no, porque este está diciendo muchas mentiras, tal, Pascual, pero para creerles después de todas las mentiras, todos los casos de corrupción, todo lo que hay en el gobierno y que hay por detrás, creo que es necesario que se compruebe, porque así es como ganan votos, o sea, no votos, sino confianza en el pueblo, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que es necesario.
Pues sí, però amb tots els polítics, clar, perquè només fan que dir mentides uns i els altres, vull dir, estem ja fins al muny, les mentides.
Yo pienso que sí. Así de primeras, creo que sí. Y también a nivel individuo, no creerte siempre lo que te dicen y contrastarlo tú. O sea, generar ese pensamiento crítico para que todos, no nos creamos lo primero que nos digan, ¿sabes? Y que los políticos y periodistas demuestren que esos datos són certos.
Sí, evidentment, s'haurien de comprovar que no està bé el que dic, clar. Home, per no enganyar la gent, per no enganyar les persones.
Tothom d'acord amb aquest fact-checking, eh?
Sí. Vols saber el que ve ara, Joan?
Ai, arriba.
Arriba l'hora de...
El bonus track.
Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más.
Ai, mentirosa.
Ai, mentirosa. Vinga, va, que el bonus track d'avui és el quid de la qüestió.
Sí.
Gent del carrer, comproveu alguna cosa del que heu sentit a dir al llarg d'aquesta campanya
bona
política,
aquesta.
Per exemple,
bona
no
aquesta.
He comprovat mai si les notícies o allò que ens diuen els polítics en diversos debats o entrevistes és cert.
Està molt bé això, perquè moltes vegades rebem whatsapps o missatges d'aquells de es diu que tinc es un amic que...
sí,
d'un amic, d'un altre
això...
amic que diu que compta amb aquestes coses i comprovem-les sempre.
Alerta. Vinga, va, doncs, gent del carrer, comproveu aquestes dades que us trobeu per tot arreu?
A ver, consultarlo como tal, no.
Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que me da pereza y es un error y un fallo, pero hay otras veces que digo, venga, esto no puede ser posible. Pero sí, hay veces que sí.
Pues no, No, no ho he fet mai.
No ho ha fet?
No, no.
Però s'ho ha trobat?
No, tampoc.
Tampoc, eh?
No, 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 no.
Como que yo creo que la gente es muy de creerse todos los datos, ¿no? Una forma de informar que impacta mucho, ¿no? A través de datos, como que es una información muy directa.
No, la veritat és que no.
No ho
no, mira, no, que es pot mirar amb aquesta aplicació.
A nivell, si hi he posat intenció, no. M'ho he anat trobant, doncs, sobretot per xarxes, que gent, mireu, pum, 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 pum. Y la voz es com, però de buscar-ho jo no t'enganyaré.
A mi me llega. Yo lo suelo llegar. A ver, depende de la noticia, ¿no? Uh-huh. Tipo, si mira si es verdadero o no sé, voy mirando datos y demás. Claro, sobre todo yo más que nada lo que sí busco es sobre todo las mentiras de Vox. Ocupación, inmigración, las pagas, no sé, cosas, todas esas cosas yo sí lo miro para ver que lo que están diciendo es mentira.
Ja veiem, doncs, que la majoria no ho busquen, eh? Mm. Ara, sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Serena Iordache, fact-checker de política i immigració de Verificat. Molt bona tarda, Serena.
Hola, bona tarda, què tal?
Serena, què és el fact-checking i com funciona?
Doncs, mira, més o menys el que heu comentat és així, és la verificació de dades, no? És la traducció una mica de l'anglès. És veritat que a mi no em sorprèn molt tampoc que la gent al carrer quan els preguntem què és el fact-checking no ho sàpiguin, perquè també quan dic a què em dedico dic fact-checking i després ho acompanyo doncs, de l'explicació pertinent, no? Sí. Perquè és veritat que doncs, és una paraula així molt tècnica i un anglicisme. Però bàsicament seria això, doncs, seria comprovar i verificar que les dades i els fets que es diuen i que tenen una rellevància informativa important doncs són correctes. Mm-hmm. És una mica, jo ves, ho dic, com tornar a l'origen a la matèria prima del periodisme.
Sí, efectivament. Serena, aquesta campanya electoral del 23 de juliol, no? Ha estat més intens el volum de feina com a fact-checker de política que ets? Com ho heu viscut?
Doncs, aviam, és que clar, venim d'una altra campanya de les municipals i t'he de dir que la campanya de les municipals ens la vam preparar molt perquè també sabíem doncs, amb molta antelació que vindrien les eleccions i ja des del gener vam començar a preparar perquè és veritat que doncs, és una feina com molt minuciosa, no? I per anar ràpid per poder fer com verificació en directe o el més ràpid possible, encara que no sigui en directe en viu directe, doncs està molt bé i és molt important tenir una preparació i doncs això porta com molta carrera d'haver escoltat els polítics, el que diuen, tenir ja com moltes dades avançades, es parlarà sobre això, doncs ja saber, ja tenir les dades preparades perquè saps que parlaran d'això, llavors ho podràs verificar ràpid. Llavors, està molt bé tenir aquesta preparació, és veritat que de cara amb aquestes generals no l'hem tingut perquè va ser molt ràpid tot i ens ha vingut això una mica de bòlit. També és veritat que el que hem detectat una mica des de la redacció és que la campanya de les generals va començar, no va començar amb tanta dada, va començar una mica més, perquè el discurs polític a vegades també, vull dir, pot anar més de propostes i d'opinions i no tant de dades. Mm-hmm. I quan va arrencar és veritat que no detectàvem tant, perquè nosaltres ens, com la matèria prima, són els fets verificables, que acostumen a ser dades o això, o fets o... el deute va pujar més durant aquest mandat que durant aquest altre. Això seria un fet, per exemple, també verificable. Però les opinions, els futuristes o tal, doncs nosaltres no podem dir res i no és verificable. Llavors, clar, al principi de la campanya sí que va començar una mica més, així com diria una mica més discursiu, tot, però és veritat que en aquestes últimes setmanes sí que sobretot amb temes de, bueno, això d'economia, que és com molta dada, s'ha començat a intensificar la feina bastant.
Serena, a entrevistes com les que vam veure ahir, no?, entre Sílvia Itxaurrondo i Feijóo, haurien de ser l'exemple a seguir pels mitjans de comunicació?
Doncs sí, és un sí rotund per mi, perquè és veritat que nosaltres, i el gran hàndicap que tenim nosaltres com a verificat, és que en molts casos doncs, anem a això, anem doncs, a retruc, no? Darrere. Nosaltres escoltem el que diuen els polítics i també doncs, totes les declaracions que es fan a xarxes o que siguin que tinguin doncs, com molta, que hagin agafat molta volada, no? I les verifiquem a posteriori. Llavors, clar, l'impacte que té la nostra verificació que arriba dos dies més tard és molt, molt més petit que no passi en un mateix directe com va passar ahir, doncs tu tens les dades i pots dir, doncs mira, això no és així perquè tal. No. És veritat que és complicat i no es pot fer sempre perquè doncs, a veure, el directe té les coses que té que tu no saps de què parlaràs, però també és cert que és això el que us comentava abans de la preparació, de tenir una mica de rodatge, d'escoltar el que diuen, perquè és que al final diuen molt, o sigui, les pensions ahir era l'entrevista sabíem que sortiria i potser el debat d'avui que hi haurà a TV3, doncs també ja sabem mínimament quins temes doncs, poden sortir perquè al final es repeteixen molt, vull dir, poden sortir coses noves sempre, però hi ha moltes coses que repeteixen. Si tu els escoltes cada dia, doncs ja saps una mica del que et parlaran.
Serena Jordaque, fact-checker de Política i Migració de Verificat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Ànims amb la feinada que queda per davant i que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies, fins aviat, que tinguin una tarda. Adéu.
Doncs moltíssimes gràcies a la Serena i a tota la gent de Verificat que ens ho posa fàcil per saber si els mateixos polítics que estan en campanya electoral ens estan mentint o no ens estan mentint. Gràcies, Nina, que vagi molt bé.
A tu, Joan.
Un minut gairebé que ha passat de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida amb nosaltres Oriol Vidal Barraquer per comentar l'actualitat.
Ràdio Estel.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho sabeu que els dilluns volem comentar tota l'actualitat. Avui és dimarts. Ho hem fet diferent. L'última setmana, diem, escolta'm...
Per canviar, no?
Per què no fem-ho? Per què no fer-ho diferent? El que sí que han canviat són les temperatures.
Déu-n'hi-do.
Tens calor?
Aquí s'està molt bé. Potser m'hi quedo la resta de la tarda, eh?
Mira, si vols...
Estaré calladet, t'ho prometo.
Per mi cap problema, si vols. I és que fa molta calor.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor.
45 graus a Darnius, eh?
Al·lucinant, eh?
És bé, i pot pujar una miqueta més, encara.
I encara pot pujar. Avui ho parlava, Darnius, que és província de Girona, no?
Sí,
jo crec que la gent de Ponent deuen
estar... No s'esperava.
No, la gent de Ponent deuen estar enfadats perquè fins i tot amb això els hi han tret el protagonisme, diguéssim, eh? I els meus què? I a més el rècord era del Carnes. Bueno, la cançó ho diu, i és evident, fa calor,
sí.
I per tant, probablement atribuïble al canvi climàtic, aquests pics de calor constants, i d'altra banda també n'hem sentit, o sigui, la veritat és que aquests dies sentint les notícies per parlar de calor, tinc la sensació que s'estiren com un xiclet,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè anem a buscar totes les casuístiques possibles sobre com va la calor, i també, sobretot, ens han de dir que bevem molta aigua molt sovint, que ens apartem del sol...
Aquells grans, clàssics, de l'estiu.
Grans clàssics de l'estiu, que fins i tot en campanya electoral, no? Que semblaria que hi hauria més temes a tractar, doncs no, els allarguem també.
No, però fixa't, perquè encetàvem programa comentant tot aquest tema, clar, hem superat temperatures històriques rècord i hem considerat que havíem de parlar amb el nostre meteoròleg de capçalera, en Jordi Miralles, i li preguntava per això del canvi climàtic, i ell em deia, sí, però si tot just ara paréssim l'emissió de gasos hivernacle, no pararíem l'efecte hivernacle. Ah, això ja està, això ja ha començat.
Ja no hi ha res a fer.
Ja no hi ha res a fer.
I és cert que és a dir, que aquests pics de calor, no, són els que les persones detectem més clarament, però el que és més problemàtic són els canvis estructurals en el clima.
Clar,
no?
clar.
Les pujades de temperatura mitjana, que és el que acaba afectant tots els ecosistemes.
I la deu tardor i la deu primavera.
Exactament.
Que, en fi. Em parlaves de campanya electoral, eh?
Va, som-hi. No?
I entrem?
Va. Ai.
Te voté, te voté, te voté, te di banda y te... agafat amb pinces, aquesta, eh?
Està molt agafat amb pinces. Reconec que ja la repeteixo, perquè, clar, ens posen eleccions cada dos per tres i ja no hi ha tanta música relacionada amb cicles electorals. Aquest té voté, insisteixo, és en B alta, però, mira, funciona.
Ben trobat, ben trobat.
Avui, la campanya marcada pel debat que hi haurà aquest vespre a TV3, amb tots els candidats que es presenten per la província de Barcelona, que fan una mica com de cap de llista per tot Catalunya, i jo el que us proposo és que fem una mica de repàs a totes les candidatures en representació al Congrés, que es presenten a casa nostra, però sí...
Abans de posar-nos-hi amb aquest repàs, déu-n'hi-do els debats que estem veient. Compte, perquè a l'inici de campanya es deien sis cares a cares, que Feijóo no va acceptar. S'hagués fet molt pesat, trobo jo. Però igualment hi ha molt debat. Segueix servint d'alguna cosa?
Jo crec que en un escenari amb tanta indecisió per part dels votants, jo crec que sí que serveixen. El cara a cara no ho tinc tan clar, perquè les fronteres de vot entre PP i PSOE són relativament baixes. És a dir, les grans fronteres de vots estan entre els partits i els que estan més a l'extrem del seu mateix arc ideològic, no? PP, Vox, PSOE, Sumar, a Catalunya, Esquerra, Junts, no? Per tant, el cara a cara no sé fins a quin punt és decisiu, potser concentra una mica de vot en els dos grans partits, però els debats i en escenaris de tanta fragmentació, com és el cas de Catalunya, jo crec que sí que poden ajudar a decidir el vot a molta gent. Per tant, tinc la sensació que els partits els prenen amb seriositat i sabent que s'hi juguen molt.
Ara sí, si anem partit per partit, comencem per Esquerra Republicana?
Va.
I Sabana Sant Caueta
Això és mala llet, eh?
Aquesta té bastanta mala llet. Sí,
aquesta té mala llet. Oh, però és que en Rufián no para, eh?
No para.
Algú sap què li passa?
Jo no ho entenc.
A Irene Montero?
Potser és amor, vés a saber. Irene, per què? Perquè no para, efectivament. Gabriel Rufián ha declarat el seu amor per Irene Montero. Potser hi ha amor i segur que hi ha un punt d'admiració política. Crec que és una estratègia bastant evident per intentar recopilar vot de votant Podemita, no? I dic Podemita perquè és estrictament votant de Podemos, que potser està una mica decebut amb la defenestració d'Irene Montero, i Rufián vol presentar-se com una cara amable reivindicant la feina que ha fet.
Jo sempre ho he dit, Oriol, el dia que Irene Montero marxi del govern, recordem que encara és vicepresident del govern, el dia que marxi del govern i vulgui obrir la boca, compte.
A veure què en surt, i si segueix els passos de Pablo Iglesias pot ser molt dura, perquè Pablo Iglesias ho ha sigut moltíssim.
Sí.
No? Per tant, ja ho veurem. Més enllà de l'amor per Irene Montero, que el que està fent Esquerra, d'alguna manera, és reivindicar la seva capacitat d'arribar a acords amb el govern central. Està reivindicant una cosa que no sé si els havien vist reivindicar-ho tan clarament fins ara, que són els indults, no? Haver aconseguit els indults. Durant un temps, clar, els indults, l'independentisme polític, en el sentit dels líders de l'independentista i les entitats, els indults no els van acabar d'agradar, no? I Esquerra havia tingut una actitud amb els indults, bé, una mica ambivalent, però ara en campanya, no?, sí que estan dient que aquest és una victòria seva en la negociació amb l'Estat.
Creus que Esquerra Republicana està adoptant aquell perfil baix que ja des de fa un temps esteu utilitzant en campanya?
No sé en què et refereixes, per
quan
perfil baix.
Quan jo dic perfil baix, em refereixo a una campanya, a un llenguatge, a un missatge molt més light que el que havia usat històricament Esquerra Republicana amb Carot Rovira, amb Puigcercós...
Molt més, és evident. Han fet un canvi d'estratègia i, de fet, el que és curiós és que la figura de Gabriel Rufián ha canviat moltíssim, no? Perquè en els anys més efervescents del procés era un dels més abrandats independentistes, dels que era més ràpid acusar a l'espai de Junts de ser massa tebis, no? I ara, en canvi, el discurs és un altre. Ha fet una adaptació, no? També ha canviat d'opinió com Pedro Sánchez, no? I per tant, sí, ha canviat moltíssim el perfil d'Esquerra.
Anem al PSC?
Som-hi. Tria una mica a dir-ho, però acaba dient que guapo soy, que tipo tengo.
Mala llet també aquí, eh?
També mala llet. Pedro Sánchez, no? Sí. Una mica tota la campanya del PSOE està centrada en Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez no pot evitar, per més que ho intenti...
S'agrada,
S'agrada.
Sí, sí, sí.
I a més, hi ha gent que defensa, jo no ho tinc clar, però hi ha gent que defensa que la seva bona planta és un aliat... electoral que té. Abans parlaves dels cares a cares i m'ha fet gràcia perquè he pensat, ostres, Pedro Sánchez, que va ser molt xulo abans de la campanya, proposant 5 cara a cares, després de complir el que sí que es va fer, no sé si ha bufat alleugerit, l'has bufegat alleugerit de que Feijó no els acceptés. Hi ha una cosa divertida en aquestes eleccions que passa molt amb Sumar, però també amb PSOE, que és que estan intentant presentar els seus candidats com si fossin icones, no? Intenten convertir els seus candidats en icones pop. De fet, hi havia fins i tot una campanya bastant de baix to que les joventuts socialistes van acabar retirant, fent referència al paquet de Pedro Sánchez.
Sí.
No sé si ho recordeu.
Sí, sí,
intentant convertir el candidat, això, en una icona pop. Avui, a Catalunya tenim debat de totes les forces, però també hi ha el debat a quatre, no? Entre les quatre forces centrals.
Sí.
Jo crec, i ho dic així, crec que per l'electorat català és més interessant el nostre, no? Perquè al final tenim uns reptes propis que només els nostres representants poden acceptar, però bé, també s'hi juguen bastant aquest...
No, i que estaria bé que Pedro Sánchez, Feijó i Yolanda Díaz també parlessin una miqueta de Catalunya i saber quines propostes tenen per una situació política que ells consideren que ja ha passat, però que jo crec que aquí no ha passat del tot.
Aquí no ha passat del tot, no.
Anem a Junts. També va amb la llet.
També va amb
la llet. No esperava menys.
Aquesta cançó reivindicativa, no?, perquè una mica el to de la campanya de Junts, no diem res de nou, estem repassant coses que ja sabem i els oients ja saben, però és un partit que està presentant una recepta de bloqueig a l'Estat, no? Sota la idea de que bloquejant l'Estat resoldrem el conflicte a Catalunya. Hi ha més denúncia que proposta, perquè la proposta és aquí no hi ha res a fer, tot el que hem de fer és intentar desestabilitzar l'Estat. Hauríem de veure quin efecte positiu o negatiu això tindria per Catalunya.
I de Junts al PDeCAT.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.
Aquesta cançó que va utilitzar Jordi Pujol en el seu dia.
Exactament, perquè li fa referència, no?
Sí, sí.
Una mica el PDeCAT el que està intentant recuperar és la convergència de Jordi Pujol.
I pujolisme.
Exacte, el pujolisme, actualitzant-la. Una de les coses que reivindiquen, que és una cosa que feia molt de temps que no sentia més, que ells tenen capacitat de pactar amb PP i amb PSOE, que és una cosa curiosa avui en dia. És veritat que tenen una dificultat, i és que aquests últims 4 anys han quedat bastant invisibilitzats, no? Malgrat que han fet molta feina els 4 diputats del PDeCAT, aquests últims 4 anys n'hem sentit a parlar poc perquè no tenen representació al Parlament.
Sumar de Yolanda Díaz. Ara m'has d'explicar què és això, Oriol.
Ara bé. Ah, coi. Mano izquierda.
Val.
Aquí, l'esquerra, no? L'intent de Yolanda Díaz i de Sumar és presentar-se com l'esquerra més pura. Estan fent una campanya, com de fet tota l'operació de Sumar està molt centrada en Yolanda Díaz, i amb això que dèiem, la icona pop que pretenen convertir Yolanda Díaz.
Següent partit polític. Reconeixem això. S'han basat en això.
Exacte. El verano azul que augurava Feijó. És veritat que aquest missatge va ser molt de precampanya i al final no l'han utilitzat tant. Bé, aquí les últimes grans gestes de Feijó és haver dit que havia revaloritzat les pensions a favor amb l'IPC quan havia governat el Partit Popular, cosa que no és certa, i que la periodista de Televisió Espanyola, que ja havia sigut molt dura contra Isabel Díaz Ayuso, li va recordar.
I per últim, la CUP. Tira.
Això és The Wall en versió Rigui. Per què? Perquè la CUP, no?, és la mateixa que havíem posat per Junts, doncs perquè la CUP, al final, la seva estratègia al Congrés és molt similar a la de Junts, però, en canvi, el to és un altre i és més d'esquerres, no? I, per tant, el Rigui s'hi acosta més.
Oriol Vidal, moltíssimes gràcies, no només per avui, sinó per tota la temporada. Em sembla que ens veurem divendres?
Això m'han dit.
Ens veurem divendres. No expliquem per què. Em deixes acabar a mi fent una reflexió sobre Vox?
Si us plau. Molt bé.
Això és Vox.